Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
This appears to be a U.S. Airways plane that you can see. My colleague Tom Costello, who covers aviation for us, is joining me right now.
The Airbus 320 was fully loaded, 150 passengers and crew on board. Within minutes, the plane crash-landed into the icy waters of the Hudson River.
Surviving Flight 1549, a commercial aircraft, a U.S. Airways flight from New York to Charlotte, lands in the Hudson River in New York City.
Són fragments d'alguns telenotícies del 15 de gener del 2009. Què va passar aquell dia? Doncs, entre d'altres coses, el dia en què un experimentat pilot d'aviació, el capità Chesley Schulenberger, ho he dit bé, Marta? O...
Perfecte.
Veus? Més conegut, com a dir, ja aquí...
Jo ja estava patint ja aquest cognom.
Ja estic tremolant, m'ho he subratllat, però dic, calla, que encara l'haurem esgarrat. Més conegut, com a, que aquí sí que és aquest nom més comú, capità Sully, va amarar un Airbus 320 sobre les aigües congelades del riu Hudson i va salvar la vida de les 155 persones que hi havia a bord. Tot el món va parlar del miracle del Hudson. Ara, aquell capità torna a ser notícia perquè aquest divendres s'estrena una pel·lícula dirigida pel Clint Eastwood i protagonitzada per Tom Hanks que ens explica el que mai no vàrem saber sobre el que va passar després d'aquell incident. Mentre el capità Sully era aclamat als mitjans de comunicació per la seva heroica acció, es va obrir una investigació que va amenaçar amb destruir la seva carrera.
Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así.
Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson.
Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso.
Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto.
Imposible, habría perdido el control. Mío el avión.
Tuyo el avión.
Quiero que sepan que hice todo lo que pude.
Claro que sí, lo salvaste a todos. Para la gente es usted un héroe.
No me siento un héroe.
¡Enséñenos la capa, Super Sully!
Se ha hablado demasiado en la prensa ya.
Me abruma toda esta atención.
El motor izquierdo aún funcionaba.
¿Y si me equivoqué y puse en peligro la vida de todos esos pasajeros?
Tengo un Airbus 320 cayendo al río.
Hiciste cuanto pudiste, fue más que suficiente.
¿Cuándo fue la última vez que le vio? ¿Algún problema en casa?
La pel·lícula, que porta per títol Sully, s'estrena aquest divendres a tots els cinemes. Però Marta Cailà l'ha vist i ha pogut entrevistar no a Tom Hanks, sinó a l'autèntic capità Sully, l'home que va amarar l'avió sobre el riu Hudson. És l'única entrevista que ha concedit a un mitjà català. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Si et sembla, recordem com van anar els fets.
Jo crec que molta gent els recordarà perquè va tenir un impacte mediàtic important. Era el 15 de gener del 2009, per tant, ple hivern a Nova York, molt de fred, quan l'avió 1549 de la companyia US Airways, amb 150 persones a bord i 5 membres de la tripulació, va enlairar-se des de l'aeroport de La Guàrdia en direcció a Charlotte, Carolina del Nord. Feia fred, però no hi havia cap tempesta, lluïa el sol. Era un dia molt tranquil, no havia de ser un vol complicat, ni molt menys. Però què va passar? Que el que havia de durar 2 hores aproximadament va durar només pocs minuts. Us vaig a fer una petita cronologia de com van anar els fets, perquè tot va ser rapidíssim. L'avió es va enlairar a les 3:26 de la tarda, d'acord?
Sí.
Quan portaven un minut volant, poseu-vos en situació, un minut, estaven a una alçada d'uns 900 metres d'altitud i una bandada d'ocells xoca contra l'aparell. Què passa? Que els dos motors de l'avió queden inutilitzats. Això no havia passat mai en la història de l'aviació. Mai un avió s'havia quedat sense els dos motors a tan poca altitud. Van intentar reiniciar-los, però no funciona. A les 3:27, un minut més tard d'enlairar-se...
De l'enlairament.
Sí, exactament, s'estableix un primer contacte amb la torre de control de l'aeroport de La Guàrdia. Jo he rescatat, no un fragment de la pel·lícula, no, un fragment real de la conversa que el capità Sully va mantenir amb la torre de control de La Guàrdia, i en aquesta ocasió, de manera excepcional, no ho he doblat perquè vull que escolteu el to de veu tranquil que aquest home té en tot moment. S'ha quedat sense dos motors i aquesta és la conversa que té amb el control. Comencen dient Cactus 1539 perquè aquest és el nom amb qui identificaven aquell vol. D'acord?
Cactus 1539.
1539, ho escoltem.
Cactus 1539, hit birds to respond to us and both engines returning back towards LaGuardia.
Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220.
220.
Ell simplement diu, Cactus 1539, hem impactat contra ocells, hem perdut energia a dos motors, estem tornant a la guàrdia i des de la guàrdia li donen unes indicacions, unes coordenades perquè torni. Un minut més tard, i després de comprovar que l'aeroport de la guàrdia tenia una pista lliure, des de la torre de control tornen a parlar amb el capità Sully.
Cactus 1539, si podem deixar-la lliure, vol intentar aterrar a la pista 1-3?
No podem, podríem acabar el Hudson.
On necessita aterrar? La pista 4 també està disponible si la necessiten.
No crec que pugui aterrar a la pista. Què és allò que està a la nostra dreta? Potser l'aeroport de Teterboro?
Sí, és l'aeroport de Teterboro. Vol intentar anar a Teterboro?
Sí.
You want to try to go to Teterboro? Yes.
Bé, tenia dos aeroports a prop. La guàrdia a l'esquerra, Teterboro, que diuen ells, Teterboro...
M'estic posant nerviós, ja.
A la dreta.
Aquesta conversa ja m'estic posant nerviós.
Sense energia als motors, és que tot és rapidíssim. Penseu que tant si girava a la dreta com a l'esquerra, havia de passar per sobre de zones densament poblades. O sigui, el risc era enorme, perquè si l'avió no arribava...
O al riu.
Clar. Aleshores, ell veu, o sigui, ell realment és que estava enfocat cap al riu. Passen només dos minuts des que havien impactat contra els ocells quan sentim això.
Cactus 1529, giri a la dreta 280. Pot aterrar a la pista 1 a Teterboro.
No podem fer-ho.
D'acord, quina de les pistes de Teterboro prefereix?
Estarem en el Hudson.
Aquí es va tallar la comunicació. Es talla. Què passa a partir d'aquest moment? Us poso un petit fragment de la pel·lícula Sully.
Les habla el capitán. Prepárense para el impacto.
¿Qué?
Es posen en aquella posició ajupits, amb el cap
que,
davant
del...
aquella posició que no esperes tenir mai, haver de posar mai.
Però que acabem... Exacte. O sigui, és allò que no t'esperes mai que et diguin i que de cop i volta sents el capità que t'ho està dient.
De fet,
ho diu el capità.
Ho diu el capità i les hostesses que comencen a dir preparin-se, i tothom s'ajup. Diu el capità que quan va escoltar les hostesses dient allò, a més ho diuen de manera coordinada, que et crida una mica l'atenció a la pel·lícula, però és real. Estaven... Tothom estava tan concentrat amb el que havien de fer que fins i tot anaven coordinades amb això. I el capità Sully diu, jo quan vaig sentir que actuaven d'aquesta manera, vaig estar molt tranquil, perquè vaig veure que tothom tenia les piles molt posades i que tenia grans professionals a bord. Bé, com va viure ell aquests moments...
Ara ja escoltarem l'autèntic, no Tom Hanks, l'autèntic capità Sully.
L'autèntic, com va viure ell aquests moments d'enorme dificultat.
Very intense.
Va ser molt intens. Després de 3 dècades de rutina volant, en què vam treballar molt dur per no tenir cap mena d'imprevistos, ens vam haver d'enfrontar el desafiament més important de les nostres vides. Jo m'adonava del que estava passant. Sabia que seria la pitjor situació d'emergència de la meva vida, però al mateix temps mai no vaig pensar que moriria aquell dia. Confiava en que, tot i que no havíem estat entrenats per aquest tipus de situacions, podria anar solucionant tots els problemes fins al final. Va ser el més dur que he fet mai, de lluny.
A la pel·lícula a mi em va cridar molt l'atenció el control total de la situació que té en tot moment el capità Sully. Per això li vaig preguntar, escolti'm, la processó anava per dins?
Va ser molt difícil. No estàvem calmats. No podíem estar calmats. De fet, a la pel·lícula es pot veure els rostres dels actors de la seva evident preocupació. Queda ben retratat a la pantalla. Però a la vegada, tot i que no podíem mantenir la calma i les nostres pulsacions anaven disparades, una reacció natural en situacions d'emergència, teníem la disciplina i el valor professional per fer bé la nostra feina. Hi havia estrès, però el vam mantenir a ratlla per poder actuar. Això va requerir un gran esforç, però és una cosa que vam aconseguir els primers minuts i ens va permetre solucionar el problema.
Penseu que a cap moment a la cabina dels pilots hi ha un sol crit. En cap moment.
No hi ha crits.
No hi ha cap crit, només concentració. El capità Sully diu que estan molt entrenats per actuar així en aquest tipus de situacions.
Part of being a pilot is being in control.
Un dels requisits per ser pilot és tenir control. Quan faig conferències a altres aviadors, els parlo sobre la promesa que els fem als nostres passatgers de mantenir-los sans i estalvis, independentment de les dificultats que haguem de superar. Durant molts anys hem desenvolupat les eines i els coneixements per poder superar qualsevol problema en un avió, fins i tot per resoldre un com aquest pel que mai no havíem estat entrenats.
Controlant l'avió i controlant les emocions, encara que el nostre cos estava responent intensament a aquella situació crítica sobtada, vam poder concentrar-nos en el que havíem de fer, en lloc de fixar-nos en allò que estàvem sentint. Vam haver de controlar el nostre to de veu. De fet, és un orgull professional dir que en qualsevol situació d'emergència, no importa la gravetat que tingui, els pilots sempre volem sonar valents en converses per ràdio. Practiquem per mostrar-nos professionalment calmats. No estem calmats, però sona com si ho estiguéssim.
Penseu en la responsabilitat que tenia aquest capità.
Tot i que ens fa el doblatge al Frank Domènech, el que diu és una persona d'un temperament, o sigui, és l'home de gel.
De gel.
Ni es va immutar amb tota la situació.
Però visca els homes de gel en aquest tipus de situació.
I de la manera que...
Perquè, escolta, si no arriba a tenir aquest temperament, aquest no sé on estarien les 155 persones.
Vull dir-te que només sentint-lo amb el que t'explica, que te n'adones que té uns arguments... que realment, en fi, que te n'adones que és una persona especial, no?
És molt especial. És que penseu la responsabilitat que tenia. Bueno,
però hi ha molts pilots,
persones.
Hi ha molts comandants, hi ha molta gent, en fi, però clar, escoltes aquest comandant i una cosa que crec que és important, que no és fàcil, ho parles amb qualsevol comandant, aterrar, en aquest cas, analitzar el mar. No
abans,
és gens fàcil.
Abans d'explicar la dificultat que va tenir aquella operació, que era enorme la dificultat, permeteu-me que escoltem com van viure els passatgers aquesta situació. He tornat a agafar talls reals dels passatgers que van viure aquell amaratge sobre el riu Hudson d'un documental que es titula és com el miracle de l'accident d'avió sobre el Hudson. I aquests són els fragments que he seleccionat.
El pilot va sortir i ens va dir, els parla el capità, preparin-se per l'impacte.
Jo i molts dels altres passatgers varen pensar que era el final.
Era inquietant perquè els assistents del vol deien a l'uníson: preparin-se, preparin-se, preparin-se. I després hi va haver un silenci durant un segon. I després un altre cop: preparin-se, preparin-se, preparin-se. Era inquietant i semblava una escena treta d'una pel·lícula de Hitchcock.
Estàvem a punt d'estavellar-nos. Què se suposa que has de fer? Vaig pensar, rezo o envio un missatge a la meva dona? La truco? Què faig? Així que de seguida vaig escriure un missatge dient, l'avió s'està estavellant, t'estimo a tu i a les nenes, i el vaig enviar. Recordo estar mirant la pantalla fins que el missatge va sortir. Vaig tenir una sensació d'alleujament.
Després d'aquests segons de tensió, perquè tot va anar molt ràpid, va arribar el moment de l'impacte. A la pel·lícula és brutal, o sigui, com està rodat tot. El capità Sully va agafar el control manual de l'avió. Hi ha un moment que diu My aircraft, o Mio l'avión, perquè si ho vas a veure en castellà, Mio l'avión, tuyo l'avión, té el control manual. I el que dèiem, la dificultat. Només que l'avió hagués amarat amb una ala inclinada, caput. Només que hagués amarat amb el morro més inclinat, s'hauria trencat per la meitat. Ell va aconseguir, amb la força de la gravetat i amb una destresa brutal, que pràcticament planés sobre l'aigua. De manera que no...
A la velocitat que anava l'avió.
Anava molt ràpid. Clar. I sense motors. O sigui, és que no tenia cap eina. Únicament anava... Ell amb els comandaments de l'avió anava redreçant com podia la situació. Com va viure el capità Sully aquell amaratge?
Va ser molt dur, però tot va sortir bé. Encara que no havíem estat entrenats per un aterratge com aquell, confiava que podria trobar la manera que tot funcionés, que fos un èxit. I ho vam aconseguir, però sabia que havíem de fer una aproximació molt més gradual que una pista d'aterratge. Vam utilitzar la gravetat per proporcionar el moviment cap endavant de l'avió. Anàvem caient cap avall, però ho fèiem molt ràpid. És com si baixessis en un ascensor dos pisos per segon. Seria la mateixa sensació que notàvem a l'avió. Sabia que seria un aterratge molt difícil, però no sabia fins a quin punt seria molt dur. Però estava convençut que podia aconseguir-ho i que l'avió flotaria prou estona com per poder ser rescatats pels ferris a Nova York.
Van amarar sobre el riu i les aigües gelades del Hudson...
S'està mirant el tràiler?
No, sí, he vist la pel·lícula avui, aquest matí, al passi de premsa, i realment et passa molt ràpid, és una hora i 40 minuts encara, no?
Sí.
I és trepidant, perquè a més vas veient què passava darrere i com ho tractava, no, la premsa
ja
i com
arribarem.
El van acorralar, no? I és increïble.
Clar, penseu que quan amaren sobre el riu Hudson, les aigües gelades d'aquest riu, que estaven a menys 5 graus centígrads, entren immediatament a dintre de l'aparell. O sigui, amaren... Allò que diuen, estem vius,
i ja comencen a veure que entra l'aigua.
Que comença a entrar l'aigua.
Congelada. Els passatgers van explicar així la seva vivència al documental que hem comentat abans.
Vaig mirar a la finestra de l'esquerra i l'únic que podia veure era aigua. De fet, vaig pensar que estàvem sota l'aigua.
Era la porta, veia tota aquella aigua davant meu i la gent al meu darrere dient «Hem de sortir d'aquí, sortim de l'avió, sortim de l'avió». Així que vaig saltar a l'aigua, però un cop allà, el primer que vaig pensar era que havia de sortir de l'aigua.
Quan l'aigua va començar a entrar ràpidament a l'avió, vaig pensar «Potser moriré ara». Cada vegada s'enfonsava més i vaig pensar «Haig d'acomiadar-me de la meva família». Vaig treure ràpidament el mòbil i només vaig necessitar dos clics per trucar al meu marit.
L'últim que va sortir de l'avió amb l'aigua que li arribava pràcticament a la cintura va ser el capità Sully. Ell va voler comprovar en persona que no hi havia ningú a dins de l'aparell i segur que tots recordareu els passatgers col·locats a les ales de l'avió esperant que arribessin tots els serveis d'emergències. Penseu que els efectius es van mobilitzar rapidíssim. Aquí tenim una conversa, no de la pel·lícula, sinó una conversa real de com es van mobilitzar els serveis d'emergències.
Aconseguiu-me un helicòpter del Departament de Policia. En teniu algun a la vostra freqüència?
Pot repetir-ho?
Aconseguiu-me un helicòpter del Departament de Policia, si en teniu un en freqüència, ara mateix.
No en tenim cap ara mateix, però podem fer una crida.
Aconsegueixi algú i enviï's directament al túnel Lincoln. Tenim un Airbus Cactus que està caient a l'aigua.
Ja ha caigut?
Ha aterrat al riu Hudson i està demanant ajuda per ser rescatat. Tothom n'està al cas, simplement vagin en compte a les seves arribades, d'acord?
Es va mobilitzar ràpidament 1.200 efectius. La resposta va ser brutal. Jo a la pel·lícula em vaig emocionar, aquest moment en què tothom es coordina, tothom arriba, molts parlen directament del miracle del riu Hudson, però què en pensa sobre això, el capità Sully? Va ser un miracle per ell?
No, I don't.
No ho crec. Crec que va ser el resultat de l'actuació de molta gent. El que jo vaig fer, la meva tripulació, els equips de rescat... Tothom va actuar a partir de les eines que havíem après durant molts anys, gràcies a una gran dedicació professional. Crec que aquell dia tots vam notar aquesta dedicació. Va ser la suma de tota aquella gent treballant alhora, gent que no es coneixia entre si, però que va esforçar-se al màxim, el que va fer la diferència. No va ser un miracle, va ser molta gent fent les coses bé durant molts anys, inclòs, evidentment, aquell dia el que va salvar tantes vides.
De sobte, el capità Sully, que havia estat fins aleshores un pilot completament anònim, passa a ser una celebritat, tothom el reconeixia, tothom el felicitava, era un heroi per la gent, i ell es va veure sobrepassat per aquesta fama repentina. Això queda molt ben reflectit a la pel·lícula. De fet, quan en una de les primeres entrevistes que li van fer li van preguntar si se sentia un heroi,
sí.
Ell diu que no, en aquelles entrevistes.
És més, dubtava si ho havia fet bé.
Exacte. Bueno, ara explicarem per què va dubtar. Va arribar a dubtar molt de si havia actuat bé o no. Bé, jo, anys després, ara, el 2016, li he tornat a preguntar, escolti'm, vostè continua dient que no va ser un heroi o ara ho veu des d'una altra perspectiva?
Durant aquests anys he aconseguit entendre i apreciar millor el que vam ser capaços de fer aquell dia. Al principi no em sentia a gust quan em deien que era un heroi. Volia acceptar la gratitud de la gent, però no volia que associessin la paraula heroi a la meva persona. Però ara, que ha passat més temps, crec que puc apreciar d'una manera més acurada tot el que vam fer aquell dia. Vam fer moltes coses bé i a molta velocitat, en unes circumstàncies molt difícils, i allò va ser excepcional. Per tant, penso que pots ser un bon professional i fer bé la teva feina i fins i tot que t'elevin a la categoria d'un heroi. Ara estic més obert a aquest concepte del que ho estava abans.
Comença a considerar
una mica d'humanitat, no? Aquí ja de...
Potser sí que...
Alguna cosa
no, vull dir que potser sí que alguna cosa... Tampoc però, diu que escolta, no ho té clar, tampoc... però que potser sí va ser una mica...
És molt humil.
Una mica heroi,
només
una mica.
En Sully va tenir molts malsons després d'aquell amaratge, l'impacte psicològic va ser important, i de fet ell assegura que aquell dia va marcar un abans i un després per tots els que estaven a dintre d'aquell avió.
Crec que per tots els que estàvem en aquell avió i per les seves famílies va ser un esdeveniment que va canviar les nostres vides. Un fet que ens va marcar immediatament i de manera completa i que, si no va ser per sempre, ens va afectar durant molt de temps. És una d'aquelles situacions que marca un abans i un després a la teva vida i penso que per molta gent allò va ser una segona oportunitat. Una oportunitat per replantejar-se les seves vides i decidir si estaven fent allò que realment volien fer o, en canvi, si estaven fent allò que els altres esperaven d'ells. Per tots, aquella va ser una oportunitat per tornar a enfocar les nostres vides i per recordar què és el realment important, estimar i cuidar les persones que tenim a prop i preocupar-nos els uns pels altres a la nostra societat. Aquesta humanitat jo volia que sortís a la pel·lícula, i així ha estat.
I a sobre, el capità Sully, psicòleg.
té uns grans valors.
No, vull dir que et fa unes reflexions que et fan pensar, no?
Et fan pensar. Jo l'admiro, eh? I li vaig dir al final de l'entrevista, escolta, jo li haig de dir, ja sé que li han dit milers de vegades, però jo l'admiro, trobo que el que va fer és increïble. Jo ara us he explicat...
No, és que tota la conversa que has mantingut amb ell, en fi, és que tot el que diu és aprofitable, tot el que diu és escoltable, vull dir que és... En fi, que inclús la reflexió que fa després en aquest cas, de l'incident, no?
Totalment, marca un abans i un després, sí, sí. I et replanteges la teva vida.
Exacte.
Bé, jo fins ara us he explicat la cara maca de tot el que va passar. Però va haver una cara B d'aquesta història que aquí no ens va arribar gaire i que va provocar molt de patiment tant pel capità Solí com pel copilot de l'avió, que era en Jeff Skiles. Immediatament després de l'incident, la Junta Nacional de Seguretat del Transport va obrir una investigació. Que direu, però per què? Si va salvar les 155...
Bueno, perquè s'ha de fer,
perquè
no?
S'ha de fer, s'ha de veure...
Per què va passar?
Clar, s'ha de veure què va fallar, si es van fer bé les coses, si no... El que passa és que, malgrat que ell havia salvat 155 vides, es va posar en dubte la seva decisió d'aterrar al riu Hudson. Escoltem com comença la investigació a la pel·lícula Sully.
Hoy da comienzo nuestra investigación sobre el desempeño humano en el accidente del vuelo 1549 de US Airways.
Aterrizaje sobre el agua.
Comandante.
No fue un accidente, no fue un amerizaje. Sabíamos lo que queríamos hacer, no fue un accidente. Fue un aterrizaje forzoso en el agua.
¿Por qué no intentaron volver a la guardia?
Simplemente no teníamos suficiente altura. El Hudson era el único sitio lo bastante largo, plano y ancho para intentar aterrizar con seguridad.
Según tráfico aéreo, usted indicó que regresaba a la guardia, pero no lo hizo.
Me di cuenta de que no podía volver y nos habríamos quedado sin opciones. Volver a la guardia habría sido un error.
Veamos cómo calculó todos esos parámetros.
No hubo tiempo para cálculos. Tuve que confiar en mi experiencia controlando altitud y velocidad en miles de vuelos durante 4 décadas.
¿Está diciendo que no hizo...?
Fue una estimación.
¿Una estimación?
Sí.
És que penseu que van ser 208 segons. O sigui, des que els ocells impacten fins que arriba al riu, 208 segons en què ho has de decidir tot ràpidament. Què va passar? Que després de l'accident es van fer unes comprovacions amb ordinadors. Es van fer unes simulacions. I segons les màquines, aquest home hauria arribat perfectament a un aeroport. Clar, li van dir... No hi havia cap necessitat que vostè aterrés al riu Hudson posant en risc la vida de les 155 persones que hi havia a bord. Vostè...
Ui, amb aquest argument...
Tenia temps d'arribar a l'aeroport.
Encara l'asseguradora li faria pagar el...
És que també hi ha temes d'això. Ja vas ben encaminat.
Home, doncs al capità Salim encara li farien pagar amb ell l'avió.
Ja vas ben encaminat.
És que...
Les màquines deien això.
Perquè aquí sempre és qui té la culpa del que ha passat. I d'aquesta manera l'asseguradora es treu el marrón de sobre.
No només va passar això. Els enginyers van dir que un dels motors havia quedat al ralentí, que no és veritat que no funcionessin els dos motors i que, per tant, ell tenia prou energia per arribar fins a un dels aeroports. Bé, a la pel·lícula Solí comenta aquesta difícil situació perquè, clar, ell es va trobar amb què de sobte tothom el posava en dubte i comença a dubtar de si mateix. Escoltem la conversa que manté amb la seva dona a la pel·lícula Solí.
¿Y si la he cagado?
¿Qué estás diciendo?
¿Y si lo he echado todo a perder casi al final de mi carrera? ¿Y si puse en peligro las vidas de todos esos pasajeros?
Sully, mira las noticias. Eres un héroe. Todos tendrán que hacerse la idea, incluida la NTS.
Lo peor que puede pasar es que la NTSB me considere la causa probable. Significaría jubilación inmediata, sin pensión. Adiós al trabajo de toda una vida.
Vale, me estás asustando, Sully. ¿Qué pasa?
Puede que el motor izquierdo aún siguiera en ralentí. Las simulaciones de Airbus dicen que podría haber regresado a la guardia de forma segura.
Home, clar, els d'Airbus també no els interessa quedar malament, perquè l'aparell, doncs, clar, a l'entrar amb els dos ocells, s'aturen els dos motors i no queden tampoc...
Clar.
Vull dir, treuen una mica les puces de sobre.
Ja veureu la pel·lícula, no patiu, els que ens esteu escoltant, perquè no us diré com acaba la investigació. Jo us recomano que aneu a veure Sully, que és una pel·lícula que val molt la pena, i veureu què és el que va acabar passant. Però jo sí que li vaig preguntar al capità Sully, al real... Com va viure ell aquesta investigació? Escoltem la seva resposta.
Has de tenir en compte que aquesta pel·lícula, que té un format de 96 minuts, explica el que va passar durant gairebé un any i mig. Els responsables del film van haver de comprimir el temps. El que va passar en 18 mesos reals a la pel·lícula dura uns dies. També van accelerar tot allò que vam sentir en aquells primers dies. És una descripció força acurada de tot allò que se'ns va preguntar i la intensitat de les emocions que vam sentir. Esclar que a la realitat tot això ho vam viure durant 18 mesos. Ben bé fins al final no vam saber si els investigadors ens donaven o no la raó. Va ser una època de gran estrès. També he de dir que la investigació de la NTSB és una eina molt valuosa i molt necessària per saber què vam fer bé i malament i aprendre lliçons de cara al futur. I de fet, jo vaig ser investigador d'accidents aeronàutics ara fa unes dècades i per tant he estat als dos bàndols de la investigació. Primer com a investigador i després com a investigat. És un procés molt important, però el fet de conèixer-lo no em va fer més fàcil superar aquest tràngol.
Va ser una investigació injusta? Aquesta és la resposta del capità Sully.
La percepció que donen alguns investigadors a la pel·lícula de ser adversaris nostres no es correspon amb la realitat. No és que la gent que va participar a la investigació fossin els nostres enemics. És que el procés era potencialment advers i les nostres reputacions professionals van estar en joc fins que ens van escriure les conclusions finals.
El cas és que als Estats Units l'estrena d'aquesta pel·lícula ha provocat una forta polèmica a la Junta Nacional de Seguretat del Transport, aquest organisme NSBT,
sí,
perquè en aquest organisme van considerar que la pel·lícula no reflecteix bé la feina que van fer. Els deixa en mala posició. La veritat és que...
Bueno, però aquí el capità no els ha deixat bé.
Jo li vaig preguntar al capità Sully, dic, escolti'm, què opina vostè sobre aquesta polèmica que s'ha generat als Estats Units?
Jo he escoltat a pilots que han estat al blanc d'investigacions aeronàutiques i m'han dit que estan molt contents perquè per fi algú ha explicat com n'és de difícil enfrontar-se a una d'aquestes investigacions i com es pateix quan els investigadors entren a la teva vida i qüestionen tot el que vas fer o vas deixar de fer. I aquest és un punt de vista que la major part de la gent no coneix.
Però ell defensa, que es facin investigacions i que se sàpiga...
No els ha deixat malament, diu que la pel·lícula els critica més del que...
Que queda com molt personalitzat, que tu estàs veient la pel·lícula i li agafes mania a l'investigador perquè dius, escolti, ja està bé que no veu la proesa que ha fet aquest home. Home, o sigui, tu tindin...
Però no t'enfadis.
Jo sí, eh? Jo, però és que el mateix és que l'he viscut molt intensament.
Però això passa a totes les pel·lícules, sempre. El d'Assuntos Internos és un... Sempre és un tio que toca la pera. El de la CIA, que es baralla amb l'FBI, sempre ha d'haver-hi el dolent de la pel·lícula.
Al principi, amb el seu copilot, comenten, escolta, però com és possible? Una cosa que hem fet bé, ara ens la critiquen, si hem salvat 155 persones, no? És a dir, que ells mateixos no s'adavenen...
No s'ho acaben de creure.
Però després tenen aquesta baixa autoestima de dir, sí, escolta, potser sí que ho he fet mal.
Clar.
Això és terrible.
Aneu a veure la pel·lícula, jo us ho recomano. En qualsevol cas, ell sí que va reclamar en tot moment que es tingués en compte el factor humà. Perquè una cosa és una màquina, i una altra cosa és una persona. No reaccionem igual en situacions iguals.
Era molt important que es fes una investigació acurada i precisa i això implicava que fessin simulacions en què es repetís el que va passar sense cap mena d'anticipació. Per tant, a les simulacions calia repetir el procés i analitzar aquesta situació crítica sobtada, tal i com nosaltres ho vàrem fer, sense cap coneixement previ. Nosaltres no vam tenir dies ni setmanes per planificar la nostra resposta i saber cap a on havíem de girar i quin camí agafar per arribar a la pista d'aterratge més propera.
Que sabeu que actualment el capità Sully no pilota ja avions, està retirat i fa conferències on explica la seva experiència. No t'ho diré. Ves a veure la pel·lícula i sabràs si la cobra.
Mira, doncs ara que parlaves, ara que feies aquest últim document del capità Sully que parlava de la diferència entre el valor humà i el valor d'una màquina, doncs ves per on, mira per on passa el futur.
Que la Xina presenta el primer avió no tripulat per grans alçades, això sí, dissenyat per missions de reconeixement i atac. En principi no seria per...
Acabarem anant amb avions que no hi haurà ningú a la cabina. No, tiempo al tiempo. Marta Cailà, moltíssimes gràcies. Enhorabona per l'entrevista, també
gràcies
a l'equip de producció del programa, en aquest cas a l'Àfrica Pallero. Extraordinària entrevista amb el capità Sully. Divendres s'estrena, no?
Divendres, val la pena.
Fem una pausa, 3 minuts, i arriba en Peyu.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.